Al matí, un respir per arribar a tu. Amb Raquel García. Al matí, a Ràdio Sabadell.
Com si la seva consciència hagués sortit disparada en totes les direccions, on no hi hagués cervell, ni ànima, ni cap contenidor de cap mena en poder-se lligar i sentir un cos. Tot el que ha estat mai, tot allò que ha viscut, sentit i escoltat, i tot allò que en algun cop ha dit, o cridat, pensat, o rigut, cantat o plorat, s'ha dissolt en la foscor. Sent com si hagués deixat de viure, però aquest pensament li genera un conflicte de talla còsmica, perquè, si sent alguna cosa, bé, deu voler dir que, d'alguna manera, encara viu.
Així es presenta Les màquines del caos, la primera novel·la atenció escrita pel dibuixant sabadellenc Ricard F. i publicada per Mai Més. Un debut literari que sorprèn i enganxa el lector des del principi amb una història de ciència-ficció que, doncs, a més es presentarà el proper dimarts 13 de juliol a la Llar del Llibre. Però nosaltres, com acabem aquesta setmana el programa, no volíem deixar passar l'oportunitat de conversar amb el seu autor, Ricard. Bon dia i benvingut al matí.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
I escolta, felicitats per fer, doncs, el salt i deixar, doncs, per una estona, no?, les il·lustracions per les lletres. Ha estat fàcil?
Relativament, no he abandonat les il·lustracions, diguéssim.
No, per una estona, dic, no?
Ha estat simultani i ha estat fàcil el salt. L'escriptura, com el dibuix, és una activitat que d'una manera o altra sempre he tingut. Escriure una novel·la era algo que perseguia des de feia anys. M'havia fotut bastantes hòsties intentant-ho, jo mateix, sense arribar a presentar, diguéssim, manuscrits ni tot això, perquè diguéssim, forma part del recorregut de l'aprenentatge, fins al gener del 2019, que vaig tenir molt clar, pràcticament el primer de gener del 2019, que allò que et poses, no? Aquest any escriure el llibre, no? Allò comença l'any.
Com a repte, no? Bon propòsit.
Hauria de dir, i deixo de fumar, i això no ho he fet, però bueno, ja arribarà. Però el llibre el vaig escriure. I simplement vaig anar escrivint, dia rere dia. Cada dia, evidentment, l'escriptura ocupava més espai a la meva vida, al dia a dia, a la meva rutina, perquè m'ho estava passant molt bé. I llavors, quan ja m'ho estava passant molt bé, per mi significava... diguéssim, des de la meva perspectiva, que el que estava fent potser tenia un interès, diguéssim, que podia ser llegit per altres.
I escolta, quan fas i expliques aquesta proposta als amics, als coneguts, no?, i deixes, doncs, el primer esborrany, quina va ser la reacció?
El primer esborrany, fins que no hi ha acabat el primer esborrany, que és ben bé a finals de l'any, principis del 2020, molt poca gent ha llegit res. El meu germà havia llegit les quatre primeres pàgines, jo crec, del primer borrador. I molt poca gent sabia que jo estava escrivint. A casa ho sabien, evidentment, perquè em veien allà escrivint a la taula del menjador, que eren posada,
I suposo que demanant el teu espai, no? Deixeu-me una estona que he d'escriure,
no? No feia falta dir-ho, ja crec que ho entenien, no? I entenen que tenen un pare i una parella una mica estrany, llavors em permeten aquestes coses. I estic molt agraït, que m'ho permetin. Llavors sí que al cap d'un any, quan ho tinc acabat, jo sempre mantinc converses amb molta gent, sobretot online i ara més que mai, perquè, doncs, les circumstàncies és el que ens condueixen. Envio el manuscrit, diria que era el primer o el segon borrador, a un amic, en José Valenzuela, que és periodista, també, bàsicament perquè estàvem compartint neguits, ell també està desenvolupant la seva primera novel·la, ell té un doctorat en literatura, m'interessava molt la seva opinió, és lector de ciència-ficció, també, i li vaig enviar, com dient, mira, José, he acabat el llibre, no? Jo considerava que ja estava acabat, tot i que no sabia la feina que encara em quedava per fer.
D'escriure i reescriure, sí, no? M'imagino.
I jo l'envio, i evidentment, com faig sempre, sense pressió i sense compromís, i tu envio, si et ve de gust, tu llegeixes, i si et ve de gust, m'expliques què et sembla. Al cap d'unes setmanes em va contactar i em va dir, Ricard, està, si em permet la ràdio, està de puta mare. Ell va dir, bueno, no sé, per mi era un exercici de demostrar-me a mi mateix, i em va dir, no, està realment molt bé. Em va fer com a lector zero i com a bon lector zero, i que per això el anava a buscar ell, em va fer una sèrie de recomanacions, va dir, ostres, jo això d'aquí, jo faria així, fes el que vulguis. Jo, com sempre, escolto i faig el que vull. Vull dir, hi ha coses que les aplico i coses que no. Perquè els autors també som així, amb les nostres obres, diguéssim. Ens agrada escoltar la crítica, però hi fem cas fins a cert punt.
De fet, jo crec que li va agradar tant que fins i tot ha escrit el pròleg, no? I ens parla dels teus referents, eh? Suposo que per acostar-nos al futur, doncs has viatjat fins al passat, es noten, no? Doncs una mica, doncs quines han estat doncs les teves referències.
He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen.
Ai, és que em fa cosa de trepitjar el gran final, de Blade Runner. Per què ciència-ficció? Per què ens portes, ara descobrirem la història, no? Però per què? Per què ens parles d'aquest futur, no? D'aquest sistema ple de caos, de hackers, també de tota aquesta tecnologia, intel·ligència, que jo crec que sorprendrà el lector.
Com hi arribo? Jo sóc molt lector de ciència-ficció. De fet, diria que amb l'assaig és els dos gèneres, diguéssim, que més llegeixo, assaig de coses que m'interessen, però la ciència-ficció per mi permet, és una fantasia, finalment, és un calaix de sastre, on hi caben moltes coses, molts tipus d'històries, hi ha molts gèneres i molts subgèneres dintre la ciència-ficció, però normalment es projecten cap al futur o cap a futurs imaginats, evidentment, depèn, hi ha ciència-ficcions que són més pròximes, més arrelades en el nostre present, i n'hi ha d'altres que passen mil·lennis en el futur de la humanitat. Però sempre es projecten en el futur. A mi m'interessa molt aquesta part d'imaginar cap on anem, amb les coordenades actuals de la societat, o personals inclús, projectar-se cap a l'esdevenir. Si jo havia d'anar cap a algun lloc, era cap a aquest, intentar inventar-te, finalment, o intentar projectar aquests pensaments, aquestes idees on un mateix arriba de què servirà la tecnologia al futur, no? Cap a on va el ser humà, cap a on va la societat, no? Aquestes corporacions que veiem créixer al nostre voltant, doncs, i tot això, diguéssim, evidentment, no hi arribo només perquè hi hagi una voluntat visceral per part meva, sinó que forma part de l'ADN de moltes de les meves lectures, de moltes de les pel·lícules amb les que hem crescut. Blade Runner, per exemple, no? Que diguéssim que és, per mi és un dels punts d'inflexió més importants, crec, de la cultura popular dels últims 40 anys. I si entenem Blade Runner, diguéssim, com a la peça de pop art, pràcticament, que és, que enllaça el cinema amb la literatura i el còmic.
O també un altre dels teus referents és, per exemple, doncs Akira, no? També,
sí.
La pel·lícula d'anime.
Sí, de fet, és més referent al còmic, al manga, que la pel·lícula, però arriben pràcticament a la vegada. Quan jo era adolescent, arriba l'explosió del manga a Europa, és quan desembarquen, diguéssim, amb l'èxit de Bola de Drac. Ja n'havíem tingut abans, havíem tingut idees de ciència-ficció, l'Ulisses 31, el Mazinger Z, però amb Bola de Drac hi ha una explosió, es genera una demanda molt gran i els productes japonesos comencen a desembarcar i arriben, evidentment, aquells que tenen més èxit en el moment. Un d'aquests és Akira. Akira, pels i les xavales que teníem, doncs, entre 13, 14, 15, 16 anys en aquella època, ens va marcar moltíssim perquè no tenia res a veure amb res del que estàvem veient, llegint, i a més proposava una cosa que era visualment espectacular. I llavors, jo crec que ens va explotar el cervell a molta gent. No és estrany veure'l indicat com a referència fundacional de molts dibuixants de còmic, de molts escriptors, de molts creadors de videojocs o de pel·lícules i d'anime. Diguéssim, és un referent, és una peça clau també, com Blade Runner en el seu moment, no? Una desena d'anys abans d'Akira, doncs Akira ho és en el seu moment.
I ara ens arriba les màquines del caos, Ricard. Això també ens farà explotar el cap, no? No sé, doncs, també si fins i tot t'has pensat o has imaginat que potser doncs, en el futur doncs, es podria crear doncs, una sèrie, una pel·lícula, perquè realment no hi ha gaires productes, no?, de ciència-ficció en català.
No, malauradament és un gènere que no ha estat mai massa present, diguéssim, a l'obra, el cos literari català. N'hi ha, vull dir, tenim Pedrolo, tenim Perucho, vull dir, hi ha coses interessants, sempre Andreu Martín també ha fet alguna cosa potser més fantàstica, menys de ciència-ficció, inclús Mercè Rodoreda, si entenem La mort i la primavera com una obra, diguéssim, de fantasia, doncs també podria ser dintre del gènere, potser no tant de ciència-ficció, però de fantasia. Però sí que ja tenim un dèficit molt important. Aquells que llegíem de tota la vida fantasia ho havíem de fer en castellà o en anglès. Hi havia molt poca obra traduïda, potser trobàvem la Ursula K. Le Guin o trobàvem en Tolkien, diguéssim, els clàssics, no? I els imponderables. Per sort, ara, últimament, els últims anys, una sèrie d'editorials catalanes estan traduint altres imponderables, descobrint-nos que hi havia grans noms de la ciència-ficció que ens havien passat desapercebuts, que inclús no s'havien editat mai en castellà, i a més estan donant oportunitat a moltes veus catalanes, que, i això a més, clar, això genera, diguéssim, una bola de neu, i com més autors i autores hi hagi fent obres de gènere, més lectors hi haurà i més ganes es despertaran, jo crec, de treballar en aquests gèneres.
Doncs afortunadament, perquè hi ha els lectors, és un món, un sector interessant, no? També doncs, per descobrir noves propostes com la teva. Explica'ns aquesta història. És que jo no vull fer gaire spoiler, només et dic que no he dormit gaire llegint, no l'he acabat, però la veritat és que enganxa molt. Suposo que et planteges doncs, això, no? Crear doncs, a partir de la figura de l'Abne, no? Que doncs, és una hacker, no? Mm-hmm. Que té doncs, un equip i que té una missió que no podem desvetllar gaire, mm-hmm. No? Però explica'ns una mica doncs, aquest argument, no? Aquest fil conductor i quins són els temes que tu has volgut doncs, argumentar, no? I explicar.
Mm-hmm. És difícil parlar d'aquest llibre sense fer spoilers, però vaja, ho intentaré. I si se me n'escapa algun, perdó.
No passa res, perquè jo crec que igualment vindrà de gust llegir la teva història.
De fet, això que expliques de l'Abne, que potser seria... És una obra coral, però potser Abne és la que té més protagonisme. És la idea, és el punt de partida. És a dir, quan vaig començar a escriure aquest llibre, tenia aquesta idea, un grup de hackers que, a més, estan molt ben preparats, diguéssim, pel cos a cos, són allò... Jo dic que són una mena de barreja de ninjas, hackers, sí. Operacions espacials, saben fer tot, uns MacGyvers que...
Unes acrobàcies,
sí.
No?
Sí.
I tot, sí.
Era aquesta, eren uns individus que tenen un encàrrec, una mena de mercenaris, tenen un encàrrec que han d'entrar a un edifici.
Un dels edificis més complexos, més seguretat,
exacte,
perquè és una empresa tecnològica que té molt de poder.
El gran grup corporatiu, diguéssim, de la societat, o d'una part d'aquesta societat, que en tot cas després ho explico, i havien d'accedir a aquest edifici, arribar a l'última planta, i entrar i fer una feina molt de hacker, picar un codi, no, diguéssim, però és la missió que els hi han encarregat. A partir d'aquí, diguéssim, és on jo vaig anar creant el resto de món. És a dir, començo des d'un aspecte molt micro d'aquest món, molt concret, que és un grup de persones que descobrim molt preparades tecnològica i físicament, que han d'accedir a fer alguna cosa molt físic, molt jungla de cristal, anem a dir, molt accedir a un edifici i solventar tots els problemes per resoldre la missió, amb l'excepció de que el que es troben, el que esperen trobar-se no és el que es troben, i el que es troben, diguéssim, es bomba absolutament ja no la seva missió, sinó pràcticament el recorregut de l'humanitat.
Tot el sistema, podríem dir, no? Arriba gairebé doncs, al caos. Clar, hi ha intel·ligència artificial, no? Doncs això, no sé, hi ha un llenguatge, no sé si fins i tot t'has documentat, perquè em dona la sensació, no?, que hi ha molt de treball al darrere o molta, doncs això, documentació prèvia, no?, que has anat acumulant al llarg dels anys veient, doncs, a tots aquests universos de la ciència-ficció, no sé.
Sí que hi ha documentació. Primer perquè sóc un patata en informàtica i llavors, evidentment, hi ha coses que m'he de documentar que a vegades han desaparegut del l'escrit final, del llibre final, però sí, evidentment, un s'ha de documentar de moltes coses, a vegades per fer parlar un personatge també, o per per imaginar-se'l, diguéssim, et bases en altres, en uh-huh. sers vius, en humans que existeixen, i supleixes, diguéssim, els forats, ja que és ciència-ficció, diguéssim, amb l'imaginació. Em pots recordar la pregunta? Perquè a vegades me'n vaig per les branques i...
Doncs això, que si t'has hagut de documentar sí. molt, perquè dona la sensació que entens molt de tecnologia, no? No sé si fins i tot doncs, has buscat consell, no? Especialistes o no.
No, no, llegeixo bastant, no sóc un el que s'anomena un early adopter, no? És d'aquests que adopten les tecnologies tan bon punt surten, però sí que intento mantenir-me informat de tot el que passa al món. Per simple curiositat humana, eh? Vull dir, es treu un nou telèfon mòbil o surt una nova tecnologia de realitat virtual o fins a on estan, no, aquestes intel·ligències artificials que fan servir, no, per fer el deep dreaming i aquest tipus de coses. Llavors sí que m'interessa mantenir-me informat uh-huh. i evidentment tot això per osmosi, diguéssim, passa el relat, eh? En quant a...
Clar, això li dona versemblança, no? Credibilitat a l'argument del text, però després hi ha molta imaginació també, que realment doncs,
és la gràcia,
això,
no?
Clar, evidentment. Explica'ns també doncs, a alguns dels altres personatges, no? Per exemple, hi ha una doctora també mm-hmm. que és molt important.
Sí.
Explica'ns
els
també...
Els tres personatges principals són Abne, que és aquesta mm-hmm. mercenària de la que comentàvem. El segon personatge important, diguéssim, hi ha aquests tres personatges, després hi ha els secundaris i que venen a, diguéssim, a nodrir una mica l'univers, diguéssim, de personatges. Hi ha una doctora, Tlaxcala, que viu en una altra societat, diguéssim, el planeta Terra, està com dividit, ha patit una sèrie de crisis en el futur i està dividit en dues grans societats, una més de caràcter neoliberal, podem anomenar, manada per les grans corporacions, el mercat, i una altra, anomenem-la més democràtica o un intent de democràcia, que és una aliança, és una federació de nacions. Punts podem imaginar que doncs, més o menys correspondria a l'hemisferi nord, l'hemisferi uh-huh. sur, però tampoc ho detallo molt. És a dir, no hi ha un dibuix concret d'aquestes dues societats. Abne, els mercenaris i aquesta missió principal es troben al sistema d'estats, que és, podem imaginar que és a l'hemisferi nord, i la doctora Tlaxcala en l'altre territori, que és l'Aliança de Nacions. La doctora Tlaxcala és l'encarregada d'un programa experimental governamental que han de barrejar, com s'explica bé a la contraportada, mm-hmm. han de barrejar l'home i la màquina. És a dir, necessiten un individu que sigui l'individu ideal, segons una sèrie de protocols i de coordenades, per introduir-lo, per convertir-lo, diguéssim, en una màquina. Al final, això és del que va el llibre. És el gran tema del llibre, és el transhumanisme i el posthumanisme. Llavors, l'anirem descobrint per molts racons, perquè hi ha un moment que aquest tema desborda el llibre i desborda la humanitat, pràcticament, però vaja, és a mi el que m'interessava parlar, que és una filosofia que fa molts anys que està instal·lada, diguéssim, uh-huh. el transhumanisme, el posthumanisme, la singularitat, són temes que m'interessen molt, i jo crec que en aquest llibre, sí, no m'agrada dir que sóc un jutge, és a dir, no faig un discurs establert, no dic això és bo o això és dolent, el transhumanisme és bo, el transhumanisme és dolent. Intento explicar tots els cantons, intento perquè crec que és molt polièdric, tot depèn de l'ús que se'n faci, com de tota tecnologia, al final, i crec que això es reflecteix en el llibre, això sí, no? Hi ha uns intents d'utilitzar tecnologies d'una manera més individual, més egoista, per un profit, i d'altres intents, diguéssim, inclús per desconnectar les tecnologies. Hi ha altra gent que el que vol és fer-la servir per un bé comú per simple progrés, diguéssim, que és vàlid també. Llavors aquest és el tema que recorre el llibre, amb altres sorpreses, diguéssim, que són les que crec que no puc dir, que crec que són les que fan a la meitat del llibre el lector, lectora com tu en aquest cas, fan que el llibre, diguéssim, exploti a les mans en cert
Exacte,
moment.
Exacte, agafa una altra dimensió, i però em semblava interessant també doncs això, veure com has explorat aquests límits, no? Que jo crec que a més en el context actual que vivim, no? En aquesta pandèmia, amb tota la interacció que ens proporciona la tecnologia, mm-hmm. també ens fa reflexionar sobre doncs l'ètica, mm-hmm. no? I sobre aquest futur doncs immediat, i ens sembla doncs una proposta literària doncs, molt interessant en aquest sentit, per despertar també, com dius tu, sense jutjar, però l'esperit crític al lector, que
exacte,
jo crec que és més que necessari a dia d'avui. Explica'ns, perquè clar, m'agrada molt la portada, explica'ns també, no?, que és obra de la Marina, no?, qui és, perquè t'acompanya també en aquest projecte i perquè no has incorporat cap altra il·lustració.
La portada és obra de la Marina Vidal, il·lustradora de Sabadell, bastant reconeguda en el món de les portades de gènere, sobretot de literatura juvenil, de ciència-ficció i de fantasia. De fet, ara s'està encarregant d'il·lustrar tota la col·lecció d'en Terry Pratchett, que també publica Mai Més, i s'està fent finalment, després de sempre, perquè no s'havia publicat mai Terry Pratchett en català. Ella és l'encarregada de no només d'il·lustrar les portades, sinó de dissenyar certs conceptes i certs símbols de tot el seu univers. La Marina és amiga de fa molts anys, havíem compartit aventures dintre el col·lectiu Bafarada aquí a Sabadell. Sé que és molt lectora en general, i a més molt lectora de fantasia i ciència-ficció, i va ser la segona persona a qui vaig enviar el manuscrit, perquè el seu criteri com a lectora, diguéssim, el considero molt important. Segueixo moltes vegades els seus consells, quan ella aconsella contínuament a Twitter, per exemple, llibres, doncs me'n refio moltíssim, i li vaig dir, com li vaig dir al José, vaig dir, Marina, he escrit això, m'agradaria que tu llegissis, doncs com sempre, repeteixo, sense compromís, si tu vols llegir, si et ve de gust, i si em vols explicar què en penses. I el mateix s'ho va llegir, li havia agradat molt el llibre, em va puntualitzar unes coses diferents, a vegades diametralment diferents a les que m'havia dit el José, no?
I què? I vas continuar fent la teva, no?
Exactament, no? Però sempre hi ha coses en les que tenen raó i coses que no. Llavors, tot depèn. Són un llibre, un relat, són peces, no? I a vegades tens por de moure molt una peça perquè no se't desencaixin la resta, no? I tenim aquesta lectura des de dins, no? Ens costa molt. Des de fora, com a lector, és més fàcil veure, dir, ah, oh, però jo hagués fet aquest personatge i faria fer això, o no? Des de
dins, però posa-t'hi, oh, no? Posa-t'hi a crear els personatges i la història. Sí. Perquè, clar, penso, no sé si fins i tot vas fer una story board abans, no?
No. De fet,
o vas construir, com va ser el procés?
Volia allunyar-me absolutament dels meus processos habituals, que són els del còmic, inclús el llenguatge, el treball, diguéssim, escrit del llibre, s'allunya molt de l'um... És visual, perquè jo treballo a partir de les imatges que genera el meu cervell, però a partir dels tòpics i de les manies del còmic. En el còmic, quan comencem a treballar una història, de seguida ens posem a dibuixar els personatges. Necessitem saber com són, com es mouran, com tenen els cabells, com vesteixen, etcètera, etcètera. Aquí, no sé si t'hi has fixat, però pràcticament no surt ni una descripció, ja no dels personatges, pràcticament ni dels llocs que recorren, perquè prefereixo que suggestionar els mínims necessaris, i a través d'aquests referents, que seran diferents a cada cervell de cada lectora o de cada lector, doncs que ells constitueixin la imatge dels personatges, que ells constitueixin la imatge d'aquest món futur que jo estic plantejant o suggerint. Llavors volia allunyar-me molt dels processos habituals del còmic, perquè si no estaria simplement fent una evolució o una desvirtuació del treball del còmic. El treball del còmic és molt mecànic. El treball del còmic, bàsicament, és mecànic i necessita uns processos molt concrets perquè, per una qüestió d'espai, és a dir, un còmic sabem quan comencem a treballar que ocuparà tantes pàgines, per tant hem de dosificar la informació perquè cada informació, cada punt important o menys important tingui el seu espai concret. Són engranatges, com deia abans, però molt més concrets. Llavors és molt específic el treball de còmic, és molt d'orfebreria. La literatura, per mi no, per mi la literatura era derivació, és a dir, vaig a viatjar, no sé on vaig. Hi ha escriptors que treballen, diguéssim, sabent el planteig, ja tenen de sortir de l'estructura, saben cap on volen anar. Jo anava descobrint, en el primer relat, diguéssim, el primer manuscrit, anava descobrint cap on anava. I m'ho estava passant molt bé.
Es nota, fins i tot quan parles, que t'ho has passat molt bé fent aquest viatge.
És que jo crec que és molt important el gaudi propi a la creació, és a dir, evidentment aspiro a que el llibre doncs, es vengui tant com sigui possible i que doncs, generi beneficis, si en pot generar, per l'estructura editorial, per mi, per tothom, però no tinc això en ment. Primer perquè no em cal, perquè és una feina subsidiària, ja tinc la meva feina, no tinc problemes econòmics, per sort, però jo també crec que, diguéssim, escriure En tot cas, escriure una ficció així, un no la pot fer aspirant a convertir-se en una persona rica, un no la pot fer aspirant a convertir-se en algú cèlebre o aspirant a que me l'adaptin per Netflix, no? Vull dir, això són altres coses, i per tant el més important és passar-t'ho bé. Si tu t'ho passes bé, ets capaç de transmetre aquest gaudi, no? aquest disfrute, diguéssim, entre cometes, als altres.
Perquè quin era el teu propòsit? A què aspiraves tu?
A acabar. O sigui, quan vaig començar, el que volia era demostrar-me que podia acabar. No sabia si duraria 20 pàgines, si en duraria 200 o si en duraria 1.500. Realment, acabar amb una cosa que fos, diguéssim, estructuralment coherent, que expliqués una història, és a dir, amb un inici, un nus i un desenllaç, dintre d'uns paràmetres concrets de la ciència-ficció, i sobretot intentant mirar que qualsevol lector s'ho pogués llegir, que no fes falta molts coneixements previs, que no fes falta ser un gran amant del gènere, diguéssim, perquè no fos molt una ciència-ficció dura, que a vegades hi ha dintre la ciència-ficció, hi ha la ciència-ficció dura, i quan és així vol dir que els conceptes científics es tenen d'una manera molt ferma i són molt importants dintre el relat i totes les seves parts. Jo volia una cosa una mica més tova, que se'n diu, és a dir, on l'aventura, l'acció primessin per damunt del resto de coses que hi són, també.
I tant, acció i discurs, potent i crític, com comentàvem també, amb aquest futur incert que tots tenim cada cop més a prop. Felicitats, Ricard, i als nostres oients els emplacem que vagin el dimarts 13 de juliol a la Llar del Llibre, que fareu la presentació, m'imagino, també aforament limitat, o sigui, cal inscripció.
Exactament, sí, cal, crec que hi ha un mail i un telèfon on es pot reservar la plaça.
Doncs moltes felicitats de nou, que vagi molt bé, Ricard, i a vosaltres, oients, us recomanem que, poseu a la vostra maleta aquestes vacances, Les màquines del caos, editat per Mai Més, d'en Ricard F. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Moltes gràcies.
Al matí de Ràdio Sabadell, cada dia de 2:15 fins a 2:15.